COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És divendres ja, 13 d'abril, el dia en què comença la preinscripció escolar per al proper curs. S'ha endarrerit prop d'un mes a causa de la paràlisi de l'administració catalana actualment, però estarà en marxa des d'avui i fins al 24 de juny. Una de les novetats del procés és que les famílies que no tinguin plaça assignada als centres que han demanat en la sol·licitud de preinscripció podran ampliar la llista de centres a partir de les vacants que hi hagi. Aquestes famílies rebran concretament una comunicació per correu electrònic on podran accedir de manera restringida a les vacants i així poder ampliar els centres que havien demanat inicialment. Ensenyament ha anunciat un increment de 75 grups a primer d'ESO per fer front a l'augment d'alumnes d'aquesta etapa. Se'n redueixen 5 a P3, on es continua notant la davallada de la natalitat. Des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya acusen a l'ensenyament de fer una mala planificació de les places, sobretot a la secundària, amb voluntat, diuen, de traspassar alumnat de la pública a la concertada. Per aquest curs es consoliden també mesures de control per detectar el frau a través de revisions de documentació que durà a terme personal especialitzat. Per tant, ja saben, preinscripció a partir d'avui fins al 24 de juny. Però posem-hi música tot plegat. Avui sona Roger Mas.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluges. Prova.
Amb ell posarem música aquest divendres perquè coneixerem més de prop Parnàs, el seu desè disc que omplirà aquest dissabte el Teatre de Tarragona dins el festival Ja Veus. Parlarem d'aquest treball, de poesia i de la música que escolta en Roger Mas. A veure si ens sorprèn.
La pell del record.
Abans, però, repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques i, com no, a partir de la una agafarem, com cada divendres, la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida i fer-los propostes de cara al cap de setmana i també repassar la cartellera. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre siguin siguin a través del web i l'app de COPE, ja saben, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Estem molt pendents avui del temps. Per tant, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ana Borrell, bon dia.
Bon dia. Continuem amb nuvolositat abundant avui a les comarques de Tarragona, amb precipitacions a aquestes hores del migdia, que poden ser localment fortes i amb tempestes. Les temperatures, ara per ara, no varien. Hi haurà màximes de 18, tant a Tarragona com a Reus, també al Vendrell i a Tortosa, 18 graus, a Gandesa, 16. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est. De cara a demà dissabte, es mantindrà la nuvolositat, però només esperem algunes precipitacions febles si és que cauen. Les temperatures han de pujar una mica més, amb mínimes de 12 a Tarragona, 11 graus al Vendrell i a Tortosa, 10 a Reus i 7 graus a Gandesa. El vent continuarà fluix, amb tendència al litoral a bufar de nord-est. I diumenge ja tindrem un cel poc ennuvolat, jornada més assolellada, amb unes temperatures que pujaran, ho faran de manera notable, de 4 a 8 graus de diferència respecte a les del dissabte. Les mínimes no variaran i el vent bufarà molta força al matí cap al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Precisament la crescuda de l'Ebre ha provocat petites incidències en els punts on és habitual quan hi ha arribada. El desembassament de Mequinensa i Ribarroja ha interromput per ara la navegació fluvial, el vaixell turístic de Tortosa, el Sirgador, s'ha retirat a l'embarcador de Jesús per evitar que patís danys. De fet, el riu ha engolit l'embarcador també de municipis com Benifallet o Miravet, on s'ha suspès el servei de pas de barca per creuar el riu. L'aigua també ha arribat al nàutic de Flix o al camp de futbol d'Aldover i a la sud de Xerta. Les instal·lacions hidroelèctriques han deixat de turbinar per l'alt cabal amb què arribava quedava l'Ebre en aquest punt. Als vols del migdia d'aquest dijous, l'Ebre va arribar a superar els 2.000 metres cúbics per segon de cabal al seu pas per la Ribera d'Ebre. I és que la costa tarragonina s'està refent encara del temporal dels darrers dies i del que hem tingut aquest matí fins a aquesta hora. Avui encara cueja, per tant, acumulació de brutícia, desperfectes i guinguetes malmeses a la platja de Llevant de Salou, per exemple, que ha estat un dels punts més afectats pels forts vents i les onades. Algunes guinguetes han quedat força malmeses, és el cas de la de l'Antonio. La terrassa del seu negoci ha quedat literalment doblegada.
Pues bueno, havia doblegat la terrassa i ara estem posant la sorra sota una altra vegada, els pals, i posar-la a punt per poder posar la teulada. Jo fa 30 anys que treballo i no l'havia vist mai, aquesta pujada d'aigua tan forta, al mes d'abril. Vamos, no havíem tingut que aturar mai de treballar per poder tornar a muntar.
A la Pineda, Cambrils, Calafell i fins i tot a Tarragona Ciutat el mar es va endur bona part de la sorra. Mica en mica aquestes platges que han patit una considerable regressió tornen a la normalitat. Canviem de qüestió. Un jutge reconeix el dret del personal de l'Hospital Sant Joan de Reus de cobrar el 100% del pagament per objectius de 2016. Aquest pagament, segons la sentència, s'hauria hagut d'abonar ja al març de 2017 i condemna l'empresa a fer-lo efectiu. Pel que fa a l'hospital, els serveis jurídics van rebre dimecres a la tarda la sentència i n'estan estudiant com procedir. Precisament avui sabem que el jutjat especialitzat en clàusules abusives a Tarragona tindrà un jutge de reforç. Ho ha acordat així la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial. La mesura vol alleugerir l'elevada càrrega de feina d'un jutjat que registrava la càrrega més elevada i va superar amb un 179% l'indicador d'entrada de temes el primer semestre de l'any passat. El reforç tindrà una durada de 6 mesos. El magistrat atendrà un dia a la setmana aquells casos referits a clàusules sol. I no deixem els jutjats, perquè ho acabem de saber. La Fiscalia ha rebaixat de 20 a 11 anys de presó la petició per l'acusat de matar una dona a Valls. Ella exercia, recordem-ho, la prostitució i la va matar després que es negués a deixar d'exercir la prostitució per mantenir una relació amb ell. El fiscal ha mantingut la qualificació d'assassinat amb traïdoria, però inclou atenuants de confessió i consum d'alcohol, perquè l'home es va personar a la comissaria després de cometre el crim i tenia afectades les seves capacitats. La defensa s'ha adherit a aquesta petició del fiscal, que inclou també una pena de 15 anys d'inhabilitació, el pagament d'una indemnització de 200.000 euros per la filla de la víctima. Dilluns es lliurarà l'objecte de veredicte al jurat popular. Aquest dijous escoltàvem els perits forenses que van assegurar que la víctima presentava una vintena de lesions de defensa i ganivetades mortals de necessitat. La dona tenia 47 anys, també tenia lesions defensives, sobretot a les mans. Els psicòlegs han subratllat la fredor i els trets antisocials de l'acusat, però conclouen que no pateix cap patologia psíquica. També diuen que és una persona dura, impulsiva i fins i tot amb certa predisposició a la violència. Un dels aspectes que més els va sobtar va ser la manca d'expressivitat emocional quan es referia al crim. També sostenen que el consum excessiu d'alcohol, com ressalta la defensa, podia haver fet que l'home es desinhibís i actués de manera més agressiva, però que el seu elevat nivell de tolerància a l'alcohol posa en qüestió que hi hagués falta de control en el seu comportament. I no deixem els successos, perquè els ho avançàvem ja aquest dijous. Una operació conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil ha permès desarticular una organització criminal especialitzada en robatoris amb força en habitatges. Actuaven a Osca i a Catalunya. S'ha detingut 11 persones, una d'elles a Reus. 5 dels detinguts són de nacionalitat albanesa i se'l relaciona amb 85 robatoris, 38 d'ells a Catalunya. L'operació ha estat complexa, s'ha allargat un any escaig i ha comptat amb col·laboració d'altres policies europees també i agències com l'Europol. Es van fer registres a Lleida i a Reus, a la capital del Baix Camp es va detenir un membre d'aquesta organització, com els dèiem. En total han intervingut joies, diners, cocaïna, eines utilitzades per cometre els robatoris i 12 vehicles d'alta gamma que utilitzaven els assalts. L'inspector dels Mossos, Jordi Sàlvia, explica el modus operandi d'aquesta organització criminal.
El robo ja no en domicilios pequeños, pisos i tal, sinó que buscaven urbanitzacions, cases adosades, xalets i majoritàriament entraven per la tarda-noche. El modo de entrar era saltando la valla del jardín y buscando una ventana de una cocina, de un comedor, y entrar por allí mediante la palanca o forzando la ventana.
I atenció, aquesta és capçada una banda dedicada a introduir a Espanya bitllets falsos que venien d'Itàlia. S'han detingut dues persones, a Alacant i a Barcelona, però atenció, perquè el cervell de la trama ho dirigia tot plegat des de la presó de Masdenric, al Catllà. Una persona de nacionalitat italiana viatjava des de Nàpols amb bitllets falsos o bé els enviava per correu. Un cop aquí, els altres membres de la banda els distribuïen en negocis que no disposaven de mesures per detectar aquests bitllets falsificats i ja entraven en la circulació. En l'operatiu s'han intervingut 5.000 euros en bitllets de 50 i 100. A Reus hi ha un ferit per arma blanca arran d'una baralla el passat dimecres a la nit. Els fets es van produir en ple carrer. Va començar tot plegat a un bar de l'Avinguda del Carrilet, on l'agressor hauria ferit un altre individu amb un ganivet de grans dimensions, un matxet. Els agents van trobar la víctima amb una ferida sagnant al cap a l'Avinguda Pere el Cerimoniós. Encara busquen a l'autor de l'agressió. I encara a Reus, aquests dies, la Guàrdia Urbana exposa a la Comissaria Central la relació de 154 joies custodiades a l'Oficina d'Objectes Perduts del cos municipal. Rellotges, collarets, anells i braçalets, entre d'altres elements que la ciutadania ha perdut en els darrers anys i que fins ara no han estat reclamats pels propietaris. Passaran 6 mesos sense que els objectes hagin estat reclamats pels propietaris, llavors els béns es consideren abandonats i queden a disposició de l'Ajuntament. Aquells que no siguin d'utilitat municipal i no es puguin alinear ni cedir seran destruïts. La xifra d'avui, un 61% dels ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre surten a sopar fora de casa els caps de setmana. A més, el 51% esmorza fora entre setmana, però només ho fa en festiu un 16%. La major despesa la fem entre dissabte i diumenge. El tiquet mitjà que gasta cada ciutadà per sopar fora en festiu és de 16 euros i s'eleva als 23 en establiment. L'hàbit menys habitual que tenim és sopar fora entre setmana. Només ho fa un 12% dels consumidors. Són xifres de l'estudi de restauració a Catalunya. Els consumidors de Tarragona i l'Ebre puntuen amb un 7 l'oferta de restauració del territori i més de la meitat valora sobre 8 l'oferta de restauració en establiment. En canvi, els serveis de takeaway obtenen una puntuació més baixa, un 5. Una bona notícia a Tarragona serà imatge de la campanya de promoció internacional de Tour Espanya, Spain is part of you. La campanya està present a 33 oficines espanyoles de turisme a l'estranger i arribarà a 47 mercats emissors a una audiència estimada de més de 500 milions de persones. L'amfiteatre ha estat escollit com a imatge amb l'eslògan «Hi ha històries que s'expliquen en teatres i teatres que són part de la història». La campanya va dirigida a un turista cosmopolita que fa una despesa important al lloc on viatja i que valora especialment compres enogastronomia, art i cultura. I Tortosa commemorarà el proper diumenge el bombardeig feixista que va assolar la ciutat un 15 d'abril de fa 80 anys amb més d'una vintena de tones de bombes. Oficialment hi van morir 92 persones, tot i que un recompte més acurat podria disparar la xifra. Uns 3.000 edificis del nucli històric van resultar afectats, 600 completament destruïts. L'acte tindrà lloc al Pont Roig, per on la línia fèrria creuava el riu Ebre, i comptarà amb la lectura de relats en català, castellà i anglès d'escriptors tortosins. Amics i amigues de l'Ebre, amics dels castells i l'empresa Terra Enllà han organitzat un acte que, a banda de recordar aquesta efemèride, vol fer una crida a la reconciliació i a la pau a partir del reconeixement de totes les víctimes de la Guerra Civil independentment del seu bàndol. El president d'Amics i Amigues de l'Ebre és en Marc Marc.
Però no només ens limitarem al que és l'esdeveniment del 80 aniversari, sinó que volem fer un acte de la ciutadania en memòria de totes les víctimes que van haver-hi durant la Guerra Civil. Perquè no només va ser una qüestió d'aquells dies, sinó creiem que van haver-hi víctimes de tots els colors durant la Guerra Civil i volem fer un homenatge de reconciliació i de pau.
I 34, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà a partir de la propera setmana fins 2021. Comencen les obres de la primera fase de reforma i modernització de la seva seu central a la plaça del Rei de Tarragona. Abans del tancament, el proper dilluns, el museu organitza al llarg de tot aquest cap de setmana jornades de portes obertes perquè tothom que ho vulgui pugui visitar les instal·lacions abans de la renovació. Durant el tancament de l'edifici a la plaça del Rei, el Museu Arqueològic es traslladarà part de les instal·lacions al port per continuar funcionant i donar servei als visitants, especialment als escolars. Sota el nom de Tarracom Nat, l'exposició de la T4 del Port presentarà una síntesi de la història de Tarracom, una selecció representativa de les col·leccions del museu. I avui el bateria dels Pets, en Joan Reig, publica el seu primer disc en solitari després de més de 35 anys pujant als escenaris. És un disc amb 6 cançons que el músic de Constantí presenta aprofitant l'aturada de 2 anys dels Pets. Són 3 temes inèdits i 3 versions d'artistes que l'han influït i l'han tornat, diu, com a persona, l'han format com a persona i com a músic.
De tot el material que havia fet, dic, hosti, i si faig una cosa que tingui certa coherència? I com que no arribàvem a una hora, per exemple, doncs jo, que sóc un enamorat del format vinil, vaig dir, podia fer un, com es feia abans, un mini LP, 3 cançons per cara, treure-la en format vinil, que està molt bé per la gent que vol regalar un producte, o que vol un producte, que vol tenir ell el format físic, no? Que és, per mi és el més xulo que hi ha, i després afegir-hi un QR per tal de que la gent doncs se'l pugui baixar, posar el telèfon o posar l'ordinador, com...
El nou àlbum en solitari de Joan Reig ja té programades una 15ena d'actuacions fins aquesta tardor arreu de Catalunya i les Illes Balears. Començarà, com no, a Constantí. Dotze i 36, acabem repassant portades de diaris. Fem una ullada al de Tarragona, que diu avui: el Ayuntament renuncia por ahora a la Font dels Lleons. Al Reus Digital, destacat, la residència d'avis Horts de Miró espera l'assignació oficial de places per obrir portes. I al del Camp.cat destaquen les paraules del president del Parlament, Roger Torrent, a Reus, que ha dit: hem d'aconseguir institucionalitzar el 3 d'octubre. Al Tarragona 21, el cervell d'una banda dedicada a introduir bitllets falsos operava des de la presó del Catllà. I destacat també en plana política, en portada avui al diari Més, Roger Torrent vol que el Parlament denunciï Llarena per prevaricació. Són les 12:36. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem amb molta música. Fins ara.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Viu Sant Jordi amb El Periòdico i Abacus Cooperativa. Subscriu-te al periòdico per 30 euros i rebràs una targeta regal de Bacus pel mateix import. Entra a subscripcions.elperiòdico.cat o truca al 902 14 33 00.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan bella que la gent d'aquell vol deien: és una noia com un sol.
És moment de posar-hi una mica de música al dia i al programa, i avui sona Roger Mas.
Per la finestra assolixent parada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia.
Això que escolten és Soleillada i és una de les cançons que formen part de Parnàs, el darrer disc del Roger Mas, i avui el tinc aquí a l'estudi. Roger, molt bon dia, gràcies.
Bon dia, com estem?
Molt bé, encantades de tenir-te per aquí.
Igualment.
Escolta, desè disc ja sobre la taula.
Sí, ja fa dies que ja. Correm, sí.
Déu-n'hi-do, no sé si fa una mica de vertigen això de dir és el desè. És una xifra així com a molt rodona, no?
No, al contrari. No? Al contrari, és fer més vertigen al principi.
Sí? Sí. Bueno, potser sí. Perquè ara fas més el que et dona la gana, així parlant planerament.
Bé, no, jo crec que sempre he fet el que et dona la gana. El que passa és que al principi havia... bé, no? Era més inquietant el fet de saber si amb això arribaríem a final de mes. I amb els anys segueix molt que hi hagi un gruix de públic que decideixi que et vol acompanyar i que et subvencioni, diguéssim. I aleshores ara els errors, les coses que no et surten bé, com que amb els anys veus que hi ha aquest gruix que et segueix, el segueixes treballant, el nivell d'autoexigència no és pas que baixi, però sí que els errors els vius d'una manera menys inquieta, uh-huh. els ataques amb la tranquil·litat de poder fer les coses ben fetes i tranquil·lament i no amb l'inquietud de pensar, que em faran fora i
hem de fer una altra cosa. No? Doncs Parnàs, parles de poesia, sobretot, no? De fet, és un viatge, dius, al Jardí dels Poetes. Què hi trobem en aquest disc?
Doncs hi trobem poetes de totes les èpoques i de tots els colors, perquè si bé musicalment hi pugui haver un nexe en comú, total, perquè els arranjaments doncs puguin tenir un fil connector, la veritat és que els poetes són una sopa, una autèntica sopa, on trobem des de una peça tradicional com Jordi, que és de la Nit dels Temps, o si del Cil Tormento, que és un poema anònim medieval italià del segle XV, i després doncs poetes totèmics catalans com Maragall, sí, o Martí Pol, però d'altres de contemporanis com Toni Gol i Amadeu Vidal i Bonafont, no? Llavors és una sopa de poetes, és el meu Parnàs, un Parnàs és un grup de poetes, no? El Parnàs belga són els poetes de Bèlgica, el Parnàs del XVIII són els poetes del segle XVIII, i aquest és el Parnàs del Roger Mas, o sigui, els poetes que al llarg d'aquests 20 anys que fa que corro, casualment l'atzar ha fet que, d'entre tota la poesia que llegeixo, doncs aquests acabessin musicats.
Com és el procés? Perquè, evidentment, això que escoltàvem ara, Solellada, és de Joan Maragall, no? Per exemple, que em feia molta cosa de tallar-la, no? Així de parlar per sobre, perquè dic, ai, no?
Ja hi ha el disc per escoltar-la de
exacte,
cap a cap.
Exacte, la poden escoltar sencera. En quin moment, perquè suposo que amb aquest poema t'hi havies trobat moltes vegades, en aquests anys, en quin moment tu dius, no, això ho hem de musicar, ho he d'acompanyar d'alguna manera?
Bueno, aquest Solellada, la veritat és que era un poema que buscar-li una melodia no era la cosa, perquè és un poema discursiu i que més aviat la gràcia era llegir-lo, meu altre, sí, fer el rapsoda, més que no pas de posar una música com en tots els altres, no? I a la vegada, doncs, treballant a Sao Paulo, un Benjamí Taukin, que vam obrir el Festival de Música Viva de Vic el 2014, crec que va ser, treballant amb ell, se m'apareixien aquestes harmonies brasileres, que connecten amb un jazz clàssic europeu, també, i de cop, llegint Maragall, recordant aquelles coses que treballava a Sao Paulo, vaig veure que tot quadrava, i de cop i volta vam veure que a la Solellada, evidentment, no s'havia de posar una música, sinó que s'havia de llegir sobre una música que fos, que acompanyés.
Ja has experimentat amb sons nous, amb coses noves en aquest disc?
Sí, aquest disc, hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que la base és molt sòlida, en el sentit que som el Xavier Guitó, el piano, l'Arcadi Macet, el contrabaix i jo mateix. Som un trio que el meu públic almenys fa temps que ens coneix, perquè fa temps que toquem plegats, i llavors hi ha una connexió, ja ens entenem, vull dir, amb una mirada ens ho diem tot. Però hi ha aquesta novetat que és la Míriam Encines Lafitte, la filla d'Alfons Encines i la Maria Dolors Lafitte, que és una musicassa com la copa d'un pino, és una bèstia, és una persona que, a part de tocar molts instruments i tocar-los molt i molt bé i tenir una tècnica molt refinada, tot això és molt menys important que les... que el bon gust i la intuïció que té. El Míriam és una persona, és una professional que té un bon gust i una intuïció terribles. I que en aquest disc, sobre la solidesa aquesta que poden aportar el Guitó i l'Arcadi, doncs ell ens aporta uns personatges, uns colors, unes textures, una profunditat, de camp, que me trobo que afavoreix molt aquests poemes. I feia anys que la tenia fixada, la Míriam, feia anys que la volia en algun projecte, però primer va ser la copla, després va ser l'Irredem que jo sol i no hi havia una ocasió, i finalment he trobat el moment en què la Míriam podia brillar en un disc.
Per cert, part de la feina, en aquest cas, de producció més del disc, l'has fet als estudis Abbey Road, crec, no?
Sí, bueno, la part final. El polit final és Abbey Road, perquè són uns estudis de referència al món i tenen unes màquines analògiques dels anys 60, que és una meravella, que requereixen un manteniment molt difícil i tots els estudis el poden tenir, no? I evidentment el personal que treballa, no, doncs, en aquells estudis és de primera línia, i quan vols un disc que soni molt orgànic, que soni molt viu, doncs és una opció que cal tenir en compte.
Mm-hmm. Han escoltat una mica de Solellada, tenen d'altres anys, ho has dit a Jordi, per exemple, que també és una adaptació d'una cançó anglesa, en aquest cas,
anglès,
no?
Has
anat
a
buscar també fora de casa. Jo, mira, te'n poso una mica d'una que a mi m'ha encantat, que es diu Mira'm els ulls.
Per l'abril farà anys del desgavell. Set anys cosits amb una agulla d'or a la sorra del temps. marxes enllà perquè la mar te'l renti.
Llegia a una entrevista teva de fa unes setmanes, Roger, que deies que havies fet un disc més senzill, que tenies ganes, no?, de fer una cosa més senzilla, però, no sé, la senzillesa...
Més que senzill, còmode d'escoltar, eh?
Sí.
Més que senzill, l'important és que fos un disc que no fos exigent amb l'oient, diguéssim. No, a vegades hi ha discos que sí, que et requereixen un esforç per poder-los gaudir, i penso que està molt bé això. Els discos que refereixen un esforç per gaudir normalment són discos perquè els escoltin músics, perquè els escoltin professionals d'aquell tema, que tenen unes armes que potser altres no tenen, i bé, i no és que siguin millors que els altres, simplement és que no és millor ni pitjor. Jo penso que és prou més difícil fer una cosa que qualsevol persona pugui escoltar còmodament, perquè vol dir que estàs dins el cànon, estàs dins la línia, dins d'aquesta cosa que fem entre tots, i a la vegada, si el públic no s'avorreix, és que li estàs donant alguna cosa nova, i aquesta és la combinació clau, penso, l'autenticitat, la novetat, i al mateix temps estar dins del riu que ens connecta a tots.
Mm-hmm. Aquest dissabte 14 d'abril seràs al Teatre de Tarragona amb aquest Parnàs, però ja portes uns quants concerts les espatlles, amb aquest també, amb aquest treball, ja l'has presentat. Com l'ha rebut la gent? Tu quines sensacions has tingut?
És que és un disc que va començar molt bé. De moment encara no hem tingut cap input negatiu. És una cosa... És un disc on hi ha treballat molta gent. Això no és una pel·lícula, que no és aquells títols de crèdit interminables. Qui pot veure una pel·lícula o una d'aquestes sèries d'avui dia, que són una cosa estupenda, que hi ha molta gent treballant, però en un disc, i fins i tot en un disc que és una cosa senzilla, hi ha molta gent treballant. I des de la fotògrafa, l'estilista, tot l'equip de la discogràfica, són molta gent en la discogràfica que treballa, en l'oficina de manejament, els estudis de gravació, els estudis de màstering, els músics, els col·laboradors, hi ha moltíssima gent. I en aquest disc, des del primer moment hi ha hagut com una actitud molt, molt positiva, molt, de gent que tenia ganes de ser-hi, tenia ganes de fer-ho bé, que normalment ja és així, tampoc és tan diferent normalment, però que ha sigut com una sincronització espectacular que feia que el dia que tu t'aixequés amb el peu esquerre, aquell dia que no tenies forces, aquell dia que potser no t'haguessis sortit tan bé, aquesta inèrcia se t'emportava, no? I bé, hem començat els directes i seguim amb aquesta inèrcia. En els directes hem sumat el disseny de llums, el disseny de sols tècnics, l'equip de directe, que és un equip que no havia entrat en joc fins ara, i també ells també han entrat amb aquesta embranzida. I bueno, la veritat, ens ho passem bomba, ens ho estem passant bomba a l'escenari portant aquest disc, i esperem que la gent s'ho segueixi passant bé, com hem notat en aquests primers concerts que
hem
posat fins
ara. Home, això segur que es transmet, no? I la gent ho nota, al final es crea aquesta connexió, no?, entre el públic i els que sou sobre l'escenari. No sé si havies passat per Tarragona amb aquest nou treball, encara no,
no?
Treball, primera parada.
No. Bueno, la primera parada al camp havia sigut a Valls, perquè ho vam tocar al Pateta Principal de Valls l'endemà de l'estrena a l'Auditori de Barcelona, però o sigui, aquest dissabte, dia 14, al Teatre Tarragona, i tornem. Amb tots els músics del Parnàs, tots els músics que hi ha al disc.
Amb moltes ganes, per tant. Teatre de Tarragona, 14 d'abril, 9 del vespre, encara hi són a temps, corrin, que no es quedin sense entrades. Escolta, Roger, jo et proposo el joc que proposem aquesta temporada aquí als músics que aneu passant per aquí, és que t'he demanat una llista de 3 cançons, per saber quina música escolteu vosaltres. Però tu ho has dit ara, no? A vegades es fan discs que són pels músics que escolten, no? Sí. Per la gent que en sap de música, i n'hi ha d'altres que són més per tothom, no? Llavors, jo t'he demanat 3 cançons per a veure què trobem en aquestes cançons, quines influències o què t'agrada a tu. Va, a veure si sorprenem al públic, no? Avui amb aquesta selecció.
D'acord.
El primer de la llista és Paolo Conte, Boogie.
Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice.
Aquí ara algú estarà dient, mira aquí, potser el reconec una mica, no?, el Roger Mas en aquest estil.
Ja m'agradaria, perquè aquesta cançó és literatura, però literatura. Aquesta cançó és per imprimir-se la lletra, buscar una bona traducció. i flipar, perquè si la música és estupenda, la lletra d'aquesta cançó és una cosa, és una descripció d'un antre de jazz, uh-huh, on hi ha una orquestra, hi ha una parella que estan ballant, i sentim les olors, sentim el frec de la roba dels vestits. El nivell de descripció és una cosa absolutament estratosfèrica, eh? Vull dir, hi ha poques cançons que arribin a aquests nivells de descripció literària, com, i a més acabem amb una moraleja, que en diuen en castellà, que això ja, vull dir, hi ha tota una descripció, però al final en extreu una conclusió que a més és intraduïble, eh? Vull dir que es busca una bona traducció perquè al final és difícil de resumir.
Tu, escolta, per Nas, tu també hi ha una cançó en italià, no?
Sí, sí, Dolce il Tormento, un poema anònim del segle XV, en italià. Sí.
Recordes el moment en què et vas creuar amb Paolo Conte, amb aquesta cançó?
On diu?
Aquesta ja es denota, eh?
Doncs, mira, jo vaig anar... Em van enviar a estudiar anglès a Anglaterra quan era adolescent, l'any 91 i el 92. I l'any 92, quan vaig tornar d'Anglaterra, un dia posant la tele, aquí, vaig veure un videoclip, era un videoclip d'uns... com diapositives de taques de color, com si fossin taques de pintura, eh?
Sí.
Que es anaven movent com uns dibuixos animats molt primitius, i era el... havia tret Paris Milonga, crec que es diu el disc, Paolo Conte, i era el videoclip de Boogie. Però en aquell moment jo vaig flipar amb la música, però no podia accedir a la lletra encara, tot i que havia après més italià que anglès en Anglaterra, però encara no podia accedir a... I després, amb els anys, quan vaig retrobar-me aquesta cançó i em vaig ficar amb la lletra, vaig dir, uau, impressionant.
Imprescindible, sí. No? Doncs a la llista hi ha Paolo Conte i també Rubén Blades.
Que el día está flojo y no hay clientes para laburar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
Pedro Navaja, Rubén Blades, molta gent estarà pensant ara en la versió de Gato Pérez, no?
Sí, i la d'Orquestra Plateria, que estava molt bé, el Manel Josep cantant aquesta cançó, realment era extraordinari.
Exacte, a veure, sí. Per què aquesta cançó, Roger?
Pues tornem a la literatura. Sí, són les dues cançons literàriament més interessants que conec. Si Boogie de Paolo Conte és sobretot una descripció, aquesta Blades en aquí el que ens explica és una història amb una economia verbal impressionant. O sigui, Blades en aquí a cada vers, dient molt poc, ens imaginem molt, i això és molt difícil. Ho fa quadrar tot. Aquesta és una versió molt bonica, diferent de la salsa original, no? També interessant. La versió en salsa original, la música ens va acompanyant també en aquest viatge, i també acabem amb una moraleja, que
sí,
també, com l'anterior. I bé, també em sembla una cosa extraordinària, potser perquè jo encara no he aconseguit... vull dir, l'única cançó en què he acabat d'explicar una història és el Comte Arnau, però la lletra és de Verdaguer, per tant no compte. M'agraden molt aquestes cançons perquè jo no sé explicar una història així, fer una bona descripció literària, i me les escolto molt per veure si algun dia, amb els anys, perquè això són, sí, són coses que potser no es poden fer en 20 anys. M'agradaria saber quan anys tenien Conte i Blades quan van escriure aquestes lletres, perquè són, jo crec que tenen una dificultat literària que requereix d'una certa experiència. Sí.
És veritat. Doncs aquí tenim les dues primeres cançons. Anem a la tercera. Jo he de confessar que aquesta a mi m'ha sorprès.
Un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada.
Paulina Rubio. No m'ho esperava, noi? Mira,
la
ja
cançó
ho sé.
És, bueno, jo crec que si es fes un llibre del que és el cànon de la cançó clàssica pop, aquesta cançó hauria de ser, perquè musicalment la construcció de la cançó, l'estrofa, la tornada, l'evolució harmònica, la modulació dels acords és una cosa de manual, a més molt ben trobada, molt inspirada i molt clàssica a la vegada. I crec que si, quan algú hagués d'aprendre com es fa una cançó, aquesta és una d'aquelles cançons que servirien d'exemple. Sí.
Mm-hmm. Bueno, això ho parlem de vegades quan ve el nostre DJ particular, que en tenim un al programa, sempre ens parla de vegades de cançons que estan absolutament fabricades sí. i pensades per
manual, sí,
arribar
sí.
allò, al centre del teu cervell, no? I aquesta seria un exemple, no? Per què funciona? Doncs perquè té tots els ingredients.
I perquè, està, i perquè més hi ha el punt d'inspiració, també. Però sí, sí, està, respon a tot el manual, no? Però moltes vegades tu pots seguir el manual i no passa res, no hi ha cap emotivitat.
Sí.
Aquesta ha tingut la gran sort que seguint el manual, seguint totes les línies clàssiques del cànon, a sobre aconsegueix, jo crec que va connectar molt aquesta cançó, quan va sortir, i me'n recordo quan jo la vaig traduir sense voler passar en l'aspiradora, perquè no podia parar d'escoltar-la, la teníem repeat a tot volum, perquè has de posar molt fort la música per poder-la sentir mentre passa l'aspiradora, el volum...
Sí, sí,
unes
sí.
caixes grosses. I al final de tant cantar-la, l'anava traduint al català sense voler, simplement perquè me l'anava fent meva. I l'anava... I un cop, quan me'n vaig haver donat, ja l'havia traduït.
I ja està.
Traduït així, a lo bruto, però bé. I el públic, doncs, ho vaig cantar un dia per fer la broma i al públic li va agradar tant que vaig haver de deixar de cantar-la perquè no... bueno, perquè com no em volia sentir massa identificat amb una cosa que m'agrada molt però que està molt lluny del que jo faig habitualment.
Exacte. Doncs escolta, t'agraeixo molt que t'hagis prestat a aquest joc de cançons que fem aquí habitualment. Propera parada serà Teatre de Tarragona aquest dissabte a www.rogemas.cat. Tenen tota la informació. Per cert, teniu alguna mena, no m'agrada dir-ne ritual, però costum abans de sortir a
sí,
l'escenari?
No. La Míriam, que és nova, diu que fem el paripé, perquè els altres tres músics fem una abraçada així, tipus jugadors de rugby, abans de sortir, i una cosa molt clàssica, eh? No fem crits ni ens piquem el pit, com els goril·les, però la Míriam troba que fem el paripé, l'hem d'acabar de convèncer que això va bé, una mica de... una bona abraçada abans.
Una bona abraçada abans de sortir a l'escena, sí. No? Clar que sí. Doncs, escolta, Roger, ha estat un plaer tenir-te per aquí.
Un plaer per mi.
Moltíssimes gràcies. I passeu-vos molt bé dissabte, eh?
Segur que sí, no ho dubtem.
Que vagi bé, gràcies.
Per l'abril farà anys del desgavell. Set anys cosí.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mónica Carrasco.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a 8:15 a la llibreria La Capona, presentació del llibre tarragonès 17 excursions a peu. Anirà a càrrec de Xavier Martorell i també d'Òscar Cadiach. Aquest llibre és una mostra representativa de la part més muntanyosa de la comarca del Tarragonès. També a 8:15 del vespre al Teatret del Serrallo de Tarragona, primer concert del cicle Gotes de Música, Notes de Vi. Avui concert d'Albert Jordà i tas de vins de la DO Tarragona. Són 5 euros, tots ells aniran a benefici de la Fundació Vicente Ferrer. I durant tot el cap de setmana també a Tarragona, portes obertes al Museu Nacional Arqueològic de la Ciutat. Fan portes obertes abans que dilluns comencin les obres que tindran l'espai tancat fins 2021, mentre traslladaran part de la col·lecció al Tinglado del Port. Avui també a Reus, a les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, Cineclub, amb la projecció de Andia, pel·lícula basca, projecció de la pel·lícula i també comentaris després al Cineclub, Teatre Bartrina. We'll be right back. Aprofito per recordar-los que si, per exemple, vostès organitzen alguna activitat a la seva a través d'una associació de veïns, per exemple, o de qualsevol tipus d'entitat i fan activitats que volen que donem a conèixer, les poden fer arribar a través del correu electrònic, evidentment, tarragona@cope.es, però també a través del WhatsApp del programa 672 65 35 34. Notes de veu i notes escrites. 672 65 35 34. Notes de veu que també poden fer servir doncs, per opinar de qualsevol tema d'actualitat, per fer-nos propostes de temes, el que vostès vulguin. Però ens envien la nota de veu, que així la podem posar en antena. Ara arriben els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 minuts amb més coses que encara hem de repassar la cartellera i força més. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento catalán se va a querellar contra el juez del Supremo, Pablo Llarena. Así lo ha acordado la mesa a petición del presidente Roger Torrent. Última hora, Andrea Guerrero.
Se trata de una querella por prevaricación por no haber dejado salir de la cárcel a Jordi Sánchez para ser investido presidente de la Generalitat. La decisión se ha tomado con los votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra, que tienen mayoría en la mesa. Los letrados de la Cámara catalana han dicho que ellos no recomiendan presentar la querella como Parlament porque puede que no tenga viabilidad y que es cuestionable que sea de interés público. Precisamente consideran que debería ser Jordi Sánchez a título personal o su grupo parlamentario, Junts per Catalunya, quienes asumieran la iniciativa.
Y te estamos contando que la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado medidas tras la polémica por el máster de Cristina Cifuentes. Ha suspendido a su director y ha abierto expediente disciplinario a la funcionaria que supuestamente cambió las notas en el sistema informático sin autorización. El de Cristina Cifuentes fue el primer caso que salió a la luz, pero no el único. Uno de los últimos es el del número 2 de Podemos en Galicia y diputado por En Marea, Juan José Merlo. Aparece como ingeniero industrial en su currículum oficial en la web del Parlamento de Galicia. Él mismo lo acaba de reconocer, aunque le ha quitado importancia, Íñigo Landa.
Dice el diputado de Marea, escrito a Podemos en Pontevedra, que su experiencia en ingeniería electrónica la adquirió con la práctica heredada de su padre y que, aun sabiendo que oficialmente en su currículum aparece como ingeniero y responsable de una empresa de ingeniería dedicada a renovables, no le dio importancia a Juan Merlo.
Pido disculpas porque, evidentemente, no dando yo importancia a esta cuestión, importancia que habidamente ten, non fun o suficientemente enérxico con a miña connivencia, pues se facilitou que se trasladase unha cuestión errónea e, por lo tanto, asumo a miña responsabilidad.
Aunque ha reconocido vergüenza tras haberse conocido su falsa ingeniería, ha asegurado que no cree que sea como para dimitir.
Y hay más noticias en este viernes 13 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, hay ladrones, Pilar, que son más conocidos de la policía que los propios familiares de los agentes. En Telde, en Gran Canaria, han detenido a un ladrón de 34 años que fue sorprendido robando en el interior de un coche. Hasta aquí algo habitual. Sorprende que el historial de este caco acumula 110 delitos, ni dos, ni tres, ni cuatro, 110. De la justicia tenemos un plazo, es el que le ha dado la Audiencia Nacional al rapero Baltonic, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la corona. Baltonic tiene un plazo de un mes para ingresar en la cárcel. El Constitucional, mientras, estudia el recurso que ha presentado el rapero y si suspende la condena de 3 años y medio de prisión. Y Málaga es desde hoy el gran escaparate del cine español. Es un día de preparativos porque mañana se despliega la gran alfombra roja de su Festival de Cine en Español. 9 de los 19 largometrajes de la sección oficial a concurso proceden de Iberoamérica.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, sorteo de la Champions en nada, lo vamos a dar aquí en directo, y luego la Europa League, también sorteo. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, la Europa League ya tiene semifinales: Arsenal-Atlético de Madrid, la otra semifinal: Olympique de Marsella-Salzburgo. Primero jugará el Atlético de Madrid en Londres el día 26 de abril, la vuelta el jueves 3 de mayo en el Metropolitano. En unos instantes va a ser el sorteo de la Liga de Campeones. Recordemos, en el bombo, 4 equipos, el Real Madrid, 12 títulos, Bayern de Múnich, 5 copas, Liverpool, ganador otras 5 veces, y la Roma finalista en una ocasión. Y acaba de adelantar la cadena COPE que la UEFA no abre expediente a Sergio Ramos por su presencia al borde del césped en el partido contra la Juventus. Podrá jugar los partidos de semifinales.
Pues no te vayas muy lejos, Corrochano.
Aquí me quedo.
Que enseguida estamos con ese sorteo de la Champions. La 1:04, ya sabes, te contamos la última hora en el Mediodía COPE.
Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto
os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de vegades pasen coses com aquesta.
Doncs apa, que ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Hem sobrepassat ja la una del migdia i el que fem és obrir la Nacional 240, que a hores d'ara no sé si serà navegable o no. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Déu-n'hi-do, eh? Avui tenim pluja als extrems,
també,
al mig. Sí. Està la cosa generalitzada avui.
No ens queixarem d'aigua,
la veritat. No, la veritat és que no, però com sempre diem...
A mesura,
normal,
sisplau.
Bueno, sí, a mesura també. Però com sempre diem, si a sobre hem d'agafar la carretera qualsevol dia, demanem precaució, doncs
sí,
avui
sí.
Més encara, eh? Que és molt perillosa, especialment la Nacional 240, per desgràcia.
Sí, espero, sí. La veritat és que quan hi ha problemes... Bueno, problemes, canvis meteorològics, doncs s'ha de parar cura. Escolta, que anem directes a matèria, perquè tinc moltes ganes d'explicar-te o de proposar-te dues opcions perquè puguis venir a Lleida, que no vens gaire.
Vinc poc, però perquè tinc altres obligacions.
Ja, doncs...
Però...
Vine,
però
que ens farem una foto.
Vinga, va.
Junts. Si no
aviat vinc, aviat vinc.
Fixa't que tampoc estem tan lluny. Amb la Mònica va haver una època que parlàvem a molts
quilòmetres
de distància.
A molta més distància, exacte. Però mira, si potser ens veiem més
setmana.
I tot. Ens veiem...
Home, veure'ns, no sé. Però sí que ens venia a visitar dos o tres vegades a l'any. En fi, va, coses a part. Escolta, mira, que tinc una proposta per tota la gent de Tarragona i Reus, i tota la gent de Lleida, evidentment, que dure tot el cap de setmana, que ha començat avui ja, i que està aquí al costat de Lleida, a la població del Col·legi, que està a 3 minuts, no res, eh? I fan ja la 7a edició del certamen, que, com dic, se celebra del 13 al 15 d'abril, que acollirà 34 actuacions de tot el món i que es diu el BUF, que és el Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra.
Ah, carai, sí. Com funciona això? No el conec.
Doncs mira, això és un... es desplega a través d'actuacions als carrers i a les places del col·legi durant aquests 3 dies. Hi ha 17 companyies de clowns i, com deia, sumen al final un total de 34 actuacions i durant tots aquests dies van fent actuacions pel carrer i al final doncs, et posen la gorra. És per fer una oda a les actuacions clàssiques, dels clowns, dels bufons, i recuperar doncs, aquestes actuacions de carrer.
Uh-huh.
I podeu anar avui, demà dissabte i diumenge, que a més em sembla que respectarà la meteorologia, perquè evidentment tot el que es fa al carrer doncs, necessita que el temps acompanyi. A més, el certamen està distribuït principalment en 7 espais, al carrer, on es faran els espectacles itinerants, jocs, parades del mercat Firaire, que també n'hi haurà, i els food trucks. Saps el que és això dels food
trucks? Home, i tant, ara van a pes, també. A cada activitat hi ha food trucks.
Sí, o sigui, hi ha una zona de food trucks, ja que vas allà, doncs tens els food trucks i pots anar doncs, reposant forces. Són aquests camionets estils any... Jo diria que és estil anys 60.
Sí, 50-60,
o 50-60, sí. Doncs que pots comprar el menjar. També hi ha actuacions a l'amfiteatre, que està ubicat a l'anomenat Tossal dels Morts, a la plaça dels Països Catalans, al pavelló, al carrer Nou, a la sala d'actes de l'Ajuntament, hi ha la carpa. Per tant, fixa't si hi ha activitats. A més, paral·lelament, l'Ajuntament del Col·legi ha organitzat un concurs de fotografia. Per tant, s'anima a tothom que participi al BUF, que pugui fer una foto i que hi participi. En fi, que és un cap de setmana que busqueu a la web, s'escriu BUF amb 3 U's, o Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra del Col·legi, i trieu l'espectacle que us agradaria anar a veure.
Ah, doncs mira, molt interessant la proposta.
I te'n faig un altre, diumenge. Diumenge a les 7 de la tarda, al Cafè del Teatre, això sí que és a la ciutat de Lleida, Arriba la sisena Diada del Garrotín.
Hombre, això sí que m'agrada.
Arriba aquesta sisena edició d'una diada que és molt lleidatana. És la millor ocasió per gaudir del ball i les músiques del Garrotín i de la rumba de Lleida, que tenim com denominació d'origen, rumba de Lleida.
Sí,
i a més hi actuaran, entre d'altres, Alexandra Jiménez, que és un referent del ball flamenc, Bamba Reyes, amb Alma, i Colors de Rumba, amb Mariona Puigdemassa. Si agafeu l'entrada anticipada són 8 euros, el mateix dia 10, al Cafè del Teatre, diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé. Molt bones propostes. M'agraden molt les d'aquest cap de setmana.
A veure què m'expliques.
Contraataco jo, si et sembla, amb unes quantes també. En tinc diverses, eh?
Vinga, va.
Comencem per les musicals, si et sembla. Aquest vespre arrenca el Teatret del Serrallo de Tarragona, una iniciativa que ens agrada molt aquí al programa, que es diu Gotes de Música, Notes de Vi. Són concerts maridatge. La DO Tarragona organitza aquest cicle de concerts en què, a banda d'escoltar la música, maridarem aquestes cançons amb vins de la DO Tarragona. És un tas comentat molt original. A més, l'entrada i la participació al tas baix són 5 euros que aniran íntegrament a la Fundació Vicente Ferrer. Aquest divendres comencen amb concert del tarragoní Albert Jordà i la setmana vinent teniu una altra oportunitat amb concert d'Anna Dibori, que si no els coneixeu, doncs els heu de conèixer. Mm. Això d'entrada, teniu més info a la web, al web de la denominació d'origen Tarragona. Un altre concert encara, el del Roger Mas, demà dissabte al Teatre de Tarragona, que presentarà el seu disc Parnàs. I durant tot el cap de setmana, així no us poso dia i hora, podeu visitar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Per què és important fer-ho aquest cap de setmana, Ricard? Doncs perquè dilluns tanquen una temporada per obres. Uh-huh. Traslladaran part de la col·lecció al Tinglado del Port de Tarragona, però aquest cap de setmana volen fer una mica de fi de festa d'alguna manera i hi ha portes obertes tot el cap de setmana. Per tant, si no coneixeu el MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, és una molt bona oportunitat. I si et sembla, acabo, perquè sé que la Laura González ens està escoltant ja, veritat?
Uh-huh.
Doncs acabo amb una de cine, perquè li agradarà especialment. Mira, a Reus avui, a les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, es fa un cineclub. És molt interessant la proposta perquè projectaran Andia, aquesta pel·lícula basca que es va endur tants Goya de la que vam parlar, sobre el gegant
Sí,
te'n recordes?
Sí.
Que vam parlar de la pel·lícula, fins i tot amb una noia que hi havia treballat.
Sí, la Laura ens va portar la
convidada. Doncs hi ha cineclub a les 9 del vespre al Teatre Bartrina de Reus. Què et sembla?
Em sembla perfecte. Mira, tenim propostes, eh? Per tant, agafeu agenda i ens haurem de dividir, desmultiplicar per poder anar cap a Tarragona, cap a Reus, cap a Lleida i gaudir de tot plegat. Ja que has acabat parlant de cinema, doncs...
Anem al cinema, posa'm la sintonia del cine, va.
I ara sí, que tenim a la Laura González aquí. Laura, què tal?
Hola, bon dia.
Escolta, podem aconseguir que torni a venir la teva amiga per parlar
doncs,
bé un dia?
Doncs complicat, perquè està al País Basc.
Pues si no, la truquem un dia.
Un dia la truquem.
No, però li podem obsequiar amb algun tema gastronòmic local i la gent per gastronomia es mou, eh?
Un home, sopar, serà que no tenen dinar. Bona gastronomia.
Clar,
allí.
Jo proposo, de fet, que hi anem nosaltres.
Home, també, mira, no estaria malament, també tens raó.
Doncs sí, ens podríem desplaçar.
Ens desplaçem allà, total, és portar tres micròfons.
Mira, podem passar per l'Arguinyan o per Zarauz, que es menja molt bé i de preu.
Jo hi vaig anar a fer-me una foto a la porta.
Ah, doncs podria haver menjat 10 euros menú degustació.
Sí, correcte, vaig entrar i em van dir sí, sin ningun problema d'aquí a 3 mesos.
Ah, no, jo hi vaig anar, hi vaig poder... Pues la part mi... que és més bar, eh? O sigui, hi ha com una part
restaurant, al juliol, i em van dir, sí, cap problema, a partir de l'octubre et podem atendre. Dic, home, pues sí, no, és que jo estic aquí ara 2 dies. No.
Clar, ara me viene un poco mal en octubre, no?
El que passa és veritat que no tenia previst anar-hi, si no ho hagués fet amb temps, eh?
Molt bé. Jo ara que parlàveu dels pallassos també he de dir una cosa així que m'ha recordat ara de inquietant dels pallassos, és que quan van fer la primera pel·lícula de It,
sí.
Que és bastant dolenta,
sí.
I entre nosaltres, It, la del pallasso de Stephen King,
sí.
Que la protagonitzava Tim Curry, doncs aquest actor, que està, bueno, sempre ha estat una mica de la olla, Tim Curry, doncs se va passar tots els dies de rodatge vestit de pallasso, però inclús quan no rodava, llavors els seus companys estaven com a inquietats, saps?
Amb aquelles dents xungues,
no? Sí, bueno, ell sempre es fica molt als personatges. Tim Curry.
Bueno, ho feia per ell mateix o també pels altres, perquè estessin vivint constantment en l'atmosfera aquesta de la pel·lícula?
No sé, jo penso que ho feia perquè estava una mica torradet, però... Tim Curry i sus locuras, algun dia en parlarem.
Mira, anècdotes de
no
cine.
No sé qui és.
Podríem fer una...
És el de Rocky Horror Picture Show, no sí. sé si...
No, jo és que aquestes coses d'horror no... És un gènere que no... No,
no, no. Controles. Se m'acaba d'acudir que podríem fer cada divendres, uns segons, 30 segons, l'anècdota del cine de la setmana.
Ah, ja sé qui és, Tim Curry. Bueno, ara l'estic veient a la foto, és veritat.
Clar, té una cara peculiar.
L'he vist fent de dolent a... no sé on, l'he vist, però sí.
Sí, sempre
ah, sí,
fa...
Solo en casa a dos.
Solo en casa dos,
sí, sí.
No
surt
sé si
moment.
És ella. Ah, sí?
Sí, sí, surt, no re, un moment.
Bueno, pues què, parlem d'estrenes, que en tinc moltes o què?
Sí, vinga, va.
Sí, 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 has anat al cine?
No, no he anat al cine, no.
Bueno, pues, te, saps allò de sumar portant-ne? Pues, te les has d'anar guardant, eh? O sigui, hi haurà
sí.
una setmana que aniràs al cine cada dia
a veure.
Per recuperar.
Sí, no, escolta, sí, ja ho diuen, que en casa de l'herrero, cuchara de palo.
Això. Cuchara o cuchillo?
Cuchillo, no, jo he sentit cuchillo, Mònica.
Jo he sentit cuchara, no sé, ara ho busco.
Bueno, pues és igual, cuchara bueno, o cuchillo.
Comencem amb les estrenes.
Doncs bé, tindrem La casa torcida, que és una pel·lícula britànica, i si no en van tenir prou amb Assassinato en el Orient Express, doncs ens arriba una nova adaptació d'un relat d'Agatha Christie. En aquest cas, la pel·lícula pues, tracta sobre una família molt adinerada, d'origen grec, on el patriarca serà assassinat poc després de que la seva neta li presenti el seu promès doncs, així en societat. No? Així. I bueno, doncs, dit noi, que és fill d'un detectiu de Scotland Yard, haurà de resoldre el misteri del crim. Bona fotografia i interpretacions, tot i que el film de moment no ha rebut gaires bones crítiques.
Mira, això jo de les crítiques, ja saps.
Tindrem també Proyecto Rampage. És una pel·lícula dels Estats Units i, bueno, en aquest cas una altra adaptació, però d'un videojoc anomenat Rampage, en el que un munt de monstres enormes doncs, ataquen i destrueixen ciutats. Tot molt espectacular, amb un Dwayne Johnson, el de Rock, com a protagonista, fent d'un primatòleg que manté les distàncies amb les persones, però en canvi té un gran vincle amb un goril·la al que va cuidar des de que era petit, no? Arrel d'un experiment genètic que surt malament, doncs el simi creix en tamany i en agressivitat i aviat doncs, es descobreixen que hi ha altres criatures amb la mateixa alteració genètica i comença l'acció, no? Per una banda, espectaculars destruccions de ciutat i per l'altra, una carrera per trobar l'antídot per poder salvar el primat.
O sigui, tindrem també... És el clàssic, eh? Adoptes un lleó petit quan té pinta de gat, que és molt bonic.
Pam, experiment genètic
però després creixen,
i bèstia. No?
Això passa molt, passa molt.
Sí.
És el
Jesulín, el Jesulín li va passar això, eh?
Amb el currupipi, no?
Sí, sí, és veritat, però era un tigre, allò. Sí. És que era muy bonito de pequeño, ahora casi se me come un día. Per favor.
Ay, por favor.
Doncs parlant de menjar, tindrem una altra estrena que es diu Los Hambrientos. És una pel·lícula canadenca de terror zombi, on en un poble remot del Quebec, doncs els cossos de la gent local comencen a descompondre's mentre els assalta una peculiar fam per la carn humana.
Mare de Déu.
No ho sé, la crítica tampoc l'ha deixat molt bé, però bueno, pel·lícules de zombis.
Però qui pot arriscar un cèntim per fer una pel·lícula així?
Bueno,
si és que la sinopsi
ja
assusta.
Igual sobre guions semblen interessants, o no sé. Tindrem també Hearthstone, Corazones de Hierro, és una pel·li islandesa, ja sabeu que jo sóc molt fan de les pel·lícules islandeses.
Perdona.
A veure.
Hearthstone. La Mònica Carrasco, que està més versada en anglès que jo, sí. És... Cor de pedra.
Això, cor de pedra, correcte.
Pues no sé com l'han traduït. Igual m'he equivocat jo, eh?
No, i l'han traduït aquí com Corazón de Hierro.
Però potser l'he traduït jo així. No, sé que hi havia un subtítol i he llegit Corazón de i jo, pues mira.
Jo estic bueno. llegint, crec que l'han traduït com a Corazón de Piedra, eh?
Ah,
estic
vale, pues error meu, error humà meu.
Bueno, no, si no anava a dir que tornem a recuperar aquell especial que hem de fer cada 3 o 4 mesos de les traduccions
això
dels títols amb xinès. Sí, sí. És tremendo.
Bueno, en xinès i en anglès, eh? Que n'hi ha cada una
també,
que
també.
Doncs bé, és un drama adolescent amorós que ha rebut molt bones crítiques, especialment sobre la fotografia, però és que les pel·lis islandeses ja ho tenen això, que fan una fotografia molt guai. Doncs bé, narra la història d'amistat entre dos nois en una petita població durant un estiu, que coneixen dues noies i inicien una mena de despertar pseudosexual, res de sexe, que els islandesos per això són molt seus.
Són molt freds.
Sí,
són
freds,
molt freds.
I seus també.
Són seus?
Sí, són seus. Perquè per què, els islandesos? Tot és molt subtil, tot és molt de detalls.
Bueno, no s'hauria de veure quan s'apaga la càmera, a veure què fan.
Ah, bueno, això a la imaginació de l'espectador. Tindrem també una cosa molt... Bueno, a veure, no diré una cosa molt estranya.
Tenim una cosa molt índia.
Si ella ja ho diu així...
Una pel·li que es diu October, ¿vale? Que és una pel·lícula índia, com bé ha dit el Ricard, però allunyada de la producció de Bollywood que ens té acostumats, pues, les pel·lícules índies. No? Explica un drama amorós entre un noi una mica esquerp, però que és bona persona, i una noia que és maca i popular i tal. No? Els dos treballen en un hotel i no relacionen massa entre ells, però un dia ella té un accident i pregunta per ell. I així comença una història d'amor en sales d'hospital al més pur Steel mientras dormías, aquella película amb Bill Pullman i Sandra Bullock en 1995, pues del favor, palo.
La peli més dolenta.
En aquell cas, el que s'adorm és Bill Pullman i en aquest cas la que s'adorm és la noia.
Me la van fent a veure.
I què tal?
Mare de Déu. És que jo ho sento. El problema és que quan entres en prejudicis ja és un problema. A mi la Sandra Bullock no em cau bé.
Ja ho saps que jo sí, jo sóc de Sandra Bullock.
Va, per favor.
Aquí tenim una...
Però què li has vist de bo a Sandra Bullock?
Per favor, si és un peliculó.
Bueno, la Red és l'única que em va fer el pes.
Pràcticament màgia, amb Nicole Kidman.
Bueno, aquesta no te la compro.
Clar, jo és que la vaig veure que era molt jove i a mi va agradar.
Però tu com vas entrar amb Sandra Bullock amb Speed?
També, eh? Sí.
Va, per favor, una altra.
A mi Sandra Bullock m'agrada.
Però quina crítica de cine tenim?
Escolta, però que a cadascú li pot agradar el que vulgui.
Que la van nominar per The Blind Side. No sé si se'l van dur, l'Òscar.
Que la van nominar, a mi, això no.
No sé si se'l van dur, ja ho buscaré.
Jo diria que no.
O sigui, la nostra crítica de cine li agrada a la Sandra Bullock i a Star Wars.
Claro, com ha de ser.
És que per gustos colors.
O sigui, el dia que m'apareguis amb una samarreta de Soy fan de Sandra Bullock...
Me la faré. Vinga.
Te la faré treure per entrar a l'estudi.
Sandra Bullock té un punt...
O girar-la al revés.
Té un punt còmic que molt interessant i que jo crec que no té prou explotat. Però és veritat que és molt còmica i no és fàcil fer-ho bé, això.
Mira, he de dir una cosa a favor de Sandra Bullock. La van nominar amb un ratxi i van a buscar-lo.
Molt bé. Molt bé per ella.
Bromes a part. Jo, la meva gran funció a la vida és picar la Laura. O sigui que només ho faig per això. Però vull dir que aquí li agrada la Sandra Bullock, cap problema, a mi m'agradava Pajares Esteso. Vull dir que no.
És pitjor el teu,
Bueno, escolta, van fer una feina molt important a Espanya, Pajares Esteso i Ozores. Però bueno.
Escolta, que sí que es van dur l'Òscar per The Blind Side, eh?
Veus? Jo em sona que se l'havien dut, clar.
Sí.
Bueno, devia ser un error, com aquell any que
com Marisa Tomei.
Van liar el paper, no? Vinga, però més a part, que és una bona actriu, sí.
Seguim amb una pel·li belga. És un dur drama situat en el conflicte actual de Síria que ja fa més de 7 anys que dure, prengueu nota. La duresa de la pel·lícula ve donada perquè podria estar passant la situació que ens exposa la pel·lícula en aquest mateix moment. Parla de Oum Jassan, que és una mare de 3 fills i es veu atrapada amb la seva família en una ciutat assetjada. Ella, doncs, mira de protegir família i veïns de la guerra, però quan les bombes amenacen amb destruir l'edifici on viuen i els franctiradors converteixen els parcs i els patis en autèntics camps de batalla, els lladres, doncs, volen reclamar recompenses i tots es veuran enmig de perills mortals en el seu àmbit quotidià. El film passa de la seguretat de que els nens puguin anar a l'escola a no poder tenir ni tan sols menjar. La pel·lícula, per això, ha tingut molt bones crítiques i nombrosos premis del públic en els festivals europeus que ha fet. I ja us dic, és una pel·li dura. O sigui, si no ho voleu passar malament, no aneu a veure Alma Mater, però és una bona pel·lícula.
Escolta, per cert, la música que ens ha acompanyat fins ara...
Pues formava part de la banda sonora de Kong, perquè com que he parlat del mono gegant abans, pues me n'he recordat de Kong i la Isla Calavera i pues...
Que aquesta tu la vas anar a veure, recordo.
I me va encantar, sí. La veritat és que m'ho he passat superbé.
És acció pura i dura, eh?
Sí. I la vaig veure l'altre dia en tele, perquè ma germana no l'havia vist i la vam tornar a veure i... Jo pensava que veient-la en pantalla petita pues, m'impressionaria menys, però no, els efectes estan molt ben lograts. O sigui, jo em vaig emocionar també quan sortien els bitxos.
Mònica, i aquesta?
Ai, doncs ara mateix no ho sé.
Jo sí, perquè l'he vist un munt de vegades i la veritat té un moment de llagrimeta aquesta pel·lícula. És d'animació, eh? És de
Pixar.
És la de Up.
És una meravella aquesta pel·lícula.
Gran i tot allò.
És una meravella, que em fa de
plorar. És molt maca, aquella pel·lícula. La veritat és que fa tot un recorregut de la vida d'una persona. És... Bueno, els nens la veuen i l'entenen d'una manera i els adults la veus i l'entens d'una altra.
A mi em va semblar tristeta.
Sí, bueno. Sí.
I aquesta banda sonora doncs, està firmada per Michael Giacchino, que per mi és el successor natural de John Williams. Però un dia li dedicarem un programa sencer amb aquest compositor, que és bastant jove i que tindrà un futur superbrillant.
Molt bé.
Doncs bé, pel·lícules franceses, en tenim dos. Una es diu El buen maestro, és una comèdia dramàtica en l'àmbit de l'educació, on un prestigiós professor de literatura en un institut a París doncs, gaudeix d'una vida acomodada i tal, però les circumstàncies l'obliguen a traslladar la seva docència a un institut de l'extraradio de la ciutat, en una zona conflictiva. I bé, ja sabeu com van aquestes històries. El professor intenta educar joves que passen de tot fins que troba un mètode i acaba per establir relacions profundes amb els seus inesperats i nous alumnes. No hi ha res de nou. Després tindrem també...
Una cartellera molt poc apassionant aquest divendres.
Espera, perquè jo crec que la passió ens vindrà donada de Latinoamèrica.
Aquesta que has dit és com un... N'hi ha una de semblant de la Michelle Pfeiffer.
Mentes peligroses, de l'any 94.
És aquest estil, no?
Sí.
O Sister Act 2.
Sister Act 2.
No té problemes també amb els alumnes i
sort que ja és divendres. Doncs bé, tindrem també una comèdia que es diu Cariño, yo soy tú, ¿vale? Es una comedia de situación. On dos matrimonis, el Pierre i l'Aimé, per un cantó, i l'Eric i la Penélope, doncs gaudeixen d'una amistat pròspera, no? No obstant, en Pierre i la Penélope doncs es converteixen en amants i la situació es torna insostenible després del seu últim encontre íntim, on es desperten l'un en el cos de l'altre. Les diferents situacions, com els negocis, la menstruació, les atraccions físiques, doncs repercutiran en el dia a dia d'aquests personatges, robant alguna rialla a l'espectador. No obstant, la crítica, fatal. La deixa fatal. Vale?
No, és que aquesta és de canvi de cos.
Sí, no?
O sigui, sí que té gags.
Es podríem estalviar.
Té gags interessants, normalment, el primer canvi de cos, el típic, no? El noi que va parar al cos de la noia, doncs, que es comença a tocar i aquestes coses, però a partir d'aquí...
El millor canvi de cos és el de Vic, el de Tom Hanks, que passa de ser una persona sí. adulta a ser un nen. Per mi sí. és el millor de tots aquests canvis de cos.
Però ja té anys, aquella pel·lícula.
Molts. Hombre, molts, molts.
Sabeu quina pel·li vaig veure l'altre dia?
Quina pel·li?
Ja. Tienes un email.
Ostres, jo crec que no l'he vist, m'ha fet sempre molta mandra.
No l'has vist mai? No està mal.
No, però tu ets de Meg Ryan. No, doncs ja...
Tu ets de Meg Ryan i ella és de Sandra Bullock. No, i aquí, no, perdona. Cap geperut jo... no es veu el seu no, jet, trobo.
No, jo no sóc de Meg Ryan, i menys ara que sembla el Joker, però no, me la van fer veure a casa.
Ja, me la van fer veure.
Me la van fer veure. I t'he de dir que és una pel·li que en el seu moment la vaig veure, com es diria en castellà, a regañadientes, uh-huh. i no està malament del tot. No està malament del tot, eh? Tom Hanks fa cara de...
No sé què dir-te, però
bueno,
no
fa la seva cara habitual, però... bueno, tienes un email, venga.
Venga,
Sister Act, si tindrem tienes un email
dos,
i tal.
Dos pel·lícules d'animació, les dues europees. Rabbit School, Los Guardianes del Huevo Dorado, és alemana, i Leo da Vinci, Misión Mona Lisa. Us explico una mica. Rabbit School és una pel·lícula d'animació sobre conills. Un conill corrent descobreix per casualitat una antiga escola de conills de Pasqua, una mica antiquada, on la disciplina doncs, és rígida i els mètodes una mica anacrònics. No obstant, en aquesta escola es guarda un tresor, l'ou màgic de Pasqua que una família d'astutes guineus intenta robar. Així, el conillet protagonista s'unirà a l'escola de conills de Pasqua per protegir l'ou, aprenent tant arts marcials com màgia, i es convertirà en un membre més del clan de conills.
Guardians. Això és una pel·li infantil o,
sí,
o no?
Sí, infantil, animació. Després tindrem Leo da Vinci, Mission Mona Lisa, és una pel·lícula italiana, també d'animació, sobre la vida d'un jove Leonardo da Vinci feta per a nens, no? Leo, perquè clar, és jove i no li diuen Leonardo, li diuen Leo, vale? Leo da Vinci doncs té moltes idees i invents al cap. Viu enamorat d'una noia que es diu Mona Lisa i per ajudar-la decideix trobar un vaixell pirata que va naufragar i on es troba un fabulós tresor. Amb aquesta gesta doncs vol guanyar-se l'amor de la noia i junts començaran aquest viatge d'aventures on no seran els únics que volen aconseguir el tresor, també per a nens.
Bueno, ens queda poc temps, eh?
Sí.
Minut i mig.
Doncs bé, dos pel·lícules llatinoamericanes, una colombiana i una mexicana. La colombiana, Matar a Jesús, basada en fets reals. Paula, una jove estudiant de 22 anys, presencia l'assassinat del seu pare, un professor de ciències polítiques de la Universitat de Medellín. Des de la distància, però, aconsegueix veure a l'assassí que s'allunya a tota velocitat en una moto. La Paula i la seva família hauran de suportar que les autoritats i la policia no facin cap esforç per esclarir el cas succeït, fins al punt de que la protagonista doncs, decidirà prendre's la justícia per la seva mà i busqui a l'assassí per venjar-se.
Ui, no he vist una de molt similar d'aquesta que ara no et sabré dir el títol. El busco.
Vale. I tindrem també la delgada línia amarilla mexicana. Jo crec que és una proposta superinteressant perquè és una road movie des d'un altre punt de vista. I és que ho fa des del punt de vista d'un grup de 5 homes de diferents edats que són contractats per pintar la línia divisòria d'una carretera entre dos pobles. A bord d'una vella camioneta doncs, comencen un treball que consisteix en pintar 200 quilòmetres d'asfalt en menys de 15 dies. I, bueno, sota una calor desoladora i tal, per uns pocs pesos a la butxaca. Però, bueno, diferents situacions de perill, però també de diversió, uniran aquesta colla en el que acabarà sent el viatge que canviarà les seves vides i la seva percepció entre el bé i el mal, el riure i el plor i la vida i l'amor. És una proposta, ja us dic, molt interessant i una mica tendreta. Uh-huh. Això sí.
Hi ha un acudit de l'Eugenio sobre això de pintar una autopista, però el proper dia...
Me l'apunto, que me l'explicaràs.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, la setmana que ve també tindrem la mostra de cinema llatinoamericà on ens han comunicat als periodistes
Lleida, que...
Sí, a Lleida. Que el premi d'honor serà Eduardo Noriega. Així que divendres que ve doncs, el tindrem aquí a Lleida.
Ah, doncs escolta, la setmana vinent parlem de la mostra, del que hi haurà.
Ha dit que vindrà?
Jo crec que sí que vindrà.
Home, la mostra és una bona plaça, eh? Jo crec que la gent la valora molt.
Sí. Li donen el premi honorífic, claro que vindrà.
Bueno, claro que vindrà. A veure, sí, sí. Si s'ho pot muntar, sí.
El que a mi em sorprèn que hi ha gent tan jove, com va passar amb el César de Penélope Cruz, doncs li donin premis honorífics, no? Semblen sí. com a destinats a gent una mica més gran que ja ha fet una trajectòria, una carrera...
Perquè això del premi honorífic és difícil de quantificar. O de,
no? Però bueno, no és el primer premi així jove que donen aquí a la mostra, perquè fa uns anys li van donar també a l'Antonio de la Torre, que també és jove, no sé.
Bueno,
Bueno.
Molt bé, Laura González, tens deures, eh?
Sí, i tu també, m'has explicat xistes.
Sí, teniu deures tots dos. Jo us informo que mentre estàvem aquí parlant tan tranquil·lament, aquí ha marxat la llum dos cops. Bé, no sé, suposo que acabarem el programa.
Bueno, aquí també ha parpellejat la llum, o sigui, imagina't tu. I estem a distàncies. Bueno, en fi.
No sé. Bon cap de setmana, aneu
al cine. Gràcies, Laura. Apa.
Adéu, Laura.
Adéu.
Va, anem directes cap a dos quarts. Que tinguis bon cap de setmana, Mònica Carrasco.
Igualment, Ricard Álvarez. Parlem dilluns. Doncs sí, ens queda un minut per arribar al punt de dos quarts de dues. Nosaltres posem el punt i final, ho fem amb la nostra cançó del dia, que és aquest Mira'm els ulls del Roger Mas, recordin, eh? Demà dissabte al Teatre de Tarragona. Tanquem la paradeta per aquesta setmana, ha estat un plaer haver-los acompanyat, espero que s'ho hagin passat bé, gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio una setmana més, i ens retrobem puntuals dilluns a les 12:20, que hi ha molts temes sobre la taula. Que tinguin bon cap de setmana.
Per l'abril farà anys del desgavell. Set anys cosits amb una agulla d'or a la sorra del temps. Planeges enllà per aquí.